Esquerra critica la política d'habitatge del govern. La regidora de l'Escala, Edna Estrems, lamenta que el govern confiï en altres administracions per invertir en habitatge assequible i no aposti per crear un parc de titularitat municipal. El partit de l'oposició també valora com a poc ambiciós el programa d'actuació local en matèria d'habitatge que els socialistes van presentar a principi d'any. El cicle Mirades Blaves donarà el tret de sortida al Festival Portal Blau 2026. S'iniciarà aquest dissabte a l'Alfolí amb una conversa entre Carles Duarte i Francesc Torralba, que reflexionaran sobre la dignitat humana. L'obra de teatre Cunyada es tancarà el diumenge 31 de maig al cicle de butaques de primavera. L'organització ha hagut de canviar l'obra inicialment prevista, You Say Tomato, per una indisposició d'un membre de la companyia. L'Ajuntament obre una nova convocatòria de beques menjador per als alumnes d'educació infantil i primària dels centres educatius del municipi. El període de presentació de sol·licituds per poder accedir a aquestes subvencions és des del 12 de maig al 3 de juliol. En esports, avui fa 3 anys de l'històric ascens del Futbol Club L'Escala Tercera Federació, l'equip d'Arnau Sala la temporada 2022-2023 es va proclamar com a campió de la Primera Catalana sota la presidència de Josep Costa. Des d'aleshores, el club ha consolidat la categoria estatal encadenant 3 permanències consecutives de la mà de Dai Benítez, Raúl Page i David Gurillo. La Petanca demana millores urgents contra el vandalisme. L'espai l'utilitzen tant els federats del CERC com jugadors aficionats. Entre uns i altres s'arriba fàcilment a la 50ena de persones. Com que la instal·lació és oberta, demanen al consistori que la tanqui per evitar els actes vandàlics que pateixen. I el temps, dies variables i canviants, avui amb més núvols que no pas pluja, però demà amb més xàfecs i baixada de temperatura. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 13 de maig. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de rem, d'un campionat que s'ha de celebrar. Després farem o sabrem com va la campanya del musclo al Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui anant fins a Mallorca per conèixer les problemàtiques del Parc Natural de l'Albufera. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. La Costa Brava ha estat l'escenari del Campionat de Catalunya de rem en la modalitat de llagut mediterrani, una embarcació que funciona molt bé en aigües tranquil·les com el riu Ebre o el Canal Olímpic de Castelldefels, però ara el campionat s'ha de fer al mar i a correcuita abans no arribés la pluja que va caure dissabte a la tarda. Hi participava el rem d'Arenys de Mar i és hora de saber com els ha anat, Oriol.
Doncs sí, efectivament, parlem de rem perquè aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya de rem de llagut mediterrani i ha participat el Club de Rem d'Arenys de Mar i podem parlar amb el seu president, amb el Dani Ribó. Dani, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Dani, com ha anat això? Estàvem esperant aquesta cita, ja aquesta darrera de la temporada, aquest Campionat de Catalunya, després de la Lliga Catalana de Llagut Mediterrani, ara tocava Campionat de Catalunya, i bé, volem saber, doncs, en primer lloc, com ha anat per als diferents, les diferents tripulacions d'aquí del Rem d'Arenys.
Doncs estem contents, perquè, bueno, creiem que els resultats són bons, però en cap cas ens ho podi.
Com va anar això?
Doncs, bueno, Campionat de Catalunya té una singularitat, que tu jugues tot en un dia, llavors, clar, hi ha diferents proves i hem d'anar passant una a l'altra. Llavors, només que fallis en alguna o que no t'acabi d'anar bé, o que algú ho faci millor que tu, que a vegades el que ens passa, no, que estem de l'embarcació supercontents perquè ho hem fet el millor possible, però hi ha algú que ho ha fet millor. Llavors, doncs, clar, vam quedar a la final bé.
Ahà, que a la final bé ja no tens accés a podi, no?
Ja no tens accés a podi, correcte. En veterans i veteranes ens ha passat més o menys el mateix, tot i que els temps nostres són bons i estem contents perquè hem fet el que estem entrenant, val? Per tant, molt correcte, però això, algú ho ha fet millor. I com que tu jugues una carta, per dir-ho d'alguna manera, doncs ja no hi ha possibilitat d'esmenar ni de tirar endavant en la progressió. I el mixte, que van anar directes a final, perquè només hi havia 4 embarcacions, per molt poc van entrar quarts. Doncs clar, que jugaven tot en aquella carta, en aquella regata. I llavors, doncs, va, contents perquè hem fet el que sabem fer i el que ens agrada, que és anar a remar, no? I els temps que hem fet són correctes, etcètera, no? Tot superbé, però algú ho ha fet millor que nosaltres. Llavors, bueno, tornem a casa amb les mans buides, però contents.
Bé, doncs és important això. Mira, sempre els resultats no sempre acompanyen com un voldria, però bé, en qualsevol cas, doncs això, és important haver-hi estat i haver-hi pogut participar. I mira, si és per això, perquè un altre ho ha fet millor i tu has donat el màxim i has fet doncs tot el que podies, doncs res a dir, no?
Sí, sí. També cal afegir, que això va generar una mica d'estrès, perquè es preveien pluges diumenge. Cap a la tarda. Llavors, del primer horari, no, que van treure, que si no recordo malament, el mixte remava com a les 4, a les 5 de la tarda, van anar reduint i van remar a les 2. Això què vol dir? Que no tens temps ni pràcticament de respirar, que no acabes una regata i tornes a pujar a la següent. Val, amb aquesta idea de poder fer el Campionat de Catalunya concentrat amb el mínim temps possible per evitar haver-lo d'anul·lar per pluja, doncs clar, la cosa va anar una mica pim-pam, i potser, no, aquí va ser que, bueno, i s'entén, ens va faltar una mica de descans entre una prova i l'altra, saps? Que digues que poder recuperar una mica per afrontar la següent.
Clar.
Val? Però bueno, això ens va passar a tots els clubs, val? I s'entén que es fes per això, no? Perquè realment es va poder fer el Campionat de Catalunya i quan va acabar va començar a ploure.
Sí,
quan estàvem recollint va començar, llavors dius, bueno, com a mínim, no, vist aquesta temporada que s'han hagut d'anul·lar i canviar i modificar coses per qüestions meteorològiques, doncs es volia salvar sí o sí el Campionat de Catalunya. I agrair Sant Feliu que es va poder remar, doncs, que tampoc no les teníem totes perquè hi havia una mica d'onatge, i van muntar el camp de determinada manera que només una petita part del camp quedava una mica exposat, que és lluny de la boia. On havíem de fer la virada. Però bueno, prou bé.
Clar, perquè estàveu això, a Sant Feliu, per tant, Costa Brava, per tant, el mar, mar obert, almenys amb aquest llegum mediterrani, a vegades diem que és millor, doncs, remar, clar, en el riu Ebre, o remar en el canal olímpic, que no hi ha onada, clar, aquest campionat era el mar.
Sí, podríem dir que l'estar ubicat a la badia, que és molt tancada, perquè hi ha el port, etcètera, realment parava molt l'onatge i només hi havia la part final, no? La boia estava una mica exposada, que també tenia el seu punt de divertimento, de risc, no? Perquè fer la boia amb mala mar també té no? Una iaia, a veure què passarà, i que és xulo. Bueno, portant el timó m'agrada una mica, no? Perquè no tot és massa fàcil. Saps? Allò, si la boia la tens tranquil, arribes allà i sempre fas el mateix, uf,
sí,
no? I una mica de posar-hi una mica d'emoció. Mal, però això, bueno, tot i així, doncs, no es va poder fer el campionat i tenim el resultat que tenim. Contents, perquè, bueno, això, són temps bons per nosaltres, però algú ho ha fet millor.
Sí, sí, no.
Una mica, clar, tornar amb les mans, buides, per tant, ja sí que hi ha una mica de desil·lusió o així, però, bueno, si analitzes una mica els resultats, llavors que nosaltres hem fet el que ens toca, mal, i ja està. I això,
I tant, no? I quan parlàvem d'aquesta jornada, d'aquest campionat de Catalunya, Dani, dèiem que el que es volia era això, era fer el campionat de Catalunya i fer-ho amb dissabte, perquè així després podia haver-hi, doncs, més germanor, podia haver-hi una mica de festa, ballaruca... Sí. Això encara que plogués es va poder fer?
Sí. Després es va anar... Van canviar també la ubicació, fins a Sant Feliu, déu-n'hi-do, el club organitzador, déu-n'hi-do.
I tant.
Perquè van canviar la ubicació per tenir un espai cobert, val, perquè poguéssim estar més o menys tranquils, i molt bé. Bé. Després ja, vam estar una estoneta allà fent una mica tots els clubs. Certa, força gent va marxar, perquè, clar, si plegues al migdia, això també va ser una mica... va anar contra l'organització una mica, per dir-ho així. Clar. Plegar al migdia, pràcticament, on la gent que ja va marxar cap a casa, sobretot si vas a Deltebre o...
Sí, tant,
o així més lluny, no et quedaràs tota la tarda esperant per fer una mica de festa, val? I després haver de tornar. Mm-hmm. Però, bueno, bé, la gent que es va quedar bé, supercontenta, i em consta que remarenys alguns, el mig es van quedar a dormir tot.
Ah, molt bé, m'hi van aprofitar.
I també van fer una mica de cohesió de grup, i l'endemà estaven per allà donant voltes, i van estar aprofitant el dia a la Costa Brava, que sempre és xulo. Ja que hi som,
que
doncs
sí.
Ho disfrutem.
Clar que sí, home, l'esport també dona aquestes excuses, el poder anar doncs, a competir aquí o allà, més enllà, doncs també fas una mica de turisme, i si pots aprofitar-ho i quedar-t'hi doncs, un dia més, bueno, benvingut sigui.
Exacte.
Perfecte. Sí. Doncs aquest ha estat el final de temporada, no, Dani? Podríem dir, ara, ara què?
Doncs ara, pues, una mica de descans, reorganització i pretemporada.
Uh-huh. Perfecte.
Una mica de descans que seran dos dies. Ara hem de canviar el llagut, hem de començar a preparar-ho tot, guardar el Mediterrani, recuperar el nostre estimat llagut català, tornar-lo a col·locar a l'aigua i el que vam comentar l'últim cop que vam parlar, no, entrar en pretemporada. Uh-huh. I tothom, bueno, obrir una mica les portes a qui, bueno, vulgui provar competició per veure si s'hi sent còmode, si pot estar, no, li pot interessar, doncs va incorporant gent nova per tal de reestructurar els equips i tornar a preparar la temporada que ve. Llagut català,
sí.
Que començarà, suposo, sempre comença el primer cap de setmana d'octubre, últimament.
Ah, val. Perfecte.
Llavors, suposo, bueno, ja ens ho diran, això encara queda una miqueta ara.
I tant, no? I ja està, ja hi tornarem a ser, a preparar una nova temporada i vinga, a seguir remant.
Sí, ara comencen a sortir com bolets totes les regates de rem lúdic. Clar, com que s'acaba una cosa, no, i ve el bon temps i així, i doncs allò aquí no es para. Ara ja han publicat la llarga de Badalona, un clàssic, la de Colera ja tenim data, la de Colliure ja tenim data, i dius, vinga...
Perfecte.
Que això no pari.
Exacte. Bé, aquestes ja són així lúdiques, ja no són d'una lliga, sí. Ja no són d'una... Però també deuen tenir la seva gràcia guanyar-les, no?
Sí, home, i tant, això sempre, clar, sempre fa il·lusió guanyar. Però això ja sí que està obert a tots els socis, no? I llavors en aquest moment també d'anar més de gaudir de sortir de casa i anar, bueno, això, conèixer món, conèixer costa i conèixer gent i xerrar i passar una mica bé. Remar i, evidentment, intentar guanyar, això sempre, sempre.
Sí, sí, no, home, ja que t'hi poses, doncs almenys intentar guanyar, fer-ho el millor possible. I això que dèiem, Dani, aquesta germanor, aquesta excusa que dona l'esport per conèixer altres persones, per conèixer altres paisatges, altres territoris, altres cultures, fins i tot. Perquè estem parlant de que us quedeu per aquí a la zona de Catalunya, però també podríeu anar fora, per tant, també doncs, es pot conèixer. Vau anar al País Basc, em sembla, també. Vull dir que a última hora serveix per sortir i conèixer una mica el món.
I m'estan arribant notícies de que algú del club està movent fils per demanar informació per anar a Venècia.
Caram, Venècia, molt bé.
Hi ha una regata que és una mica multitudinària, i no sé com s'ha de fer, fa anys que ho diuen, però ahir em comentaven que hi ha algun soci que diuen pues, que està començant així una mica d'iniciativa per...
A moure fils.
Bueno, per això, per aquí podem anar.
A veure. I és una regata per als canals de Venècia?
Sí. Bueno, no sé si és una regata, perquè he vist alguna foto d'altres edicions, hi ha tantes embarcacions a l'aigua que no sé si es pot ni remar.
Pot ser.
Però bueno, això és una menys, jo crec, en aquest moment.
No, la qüestió és anar-hi, no?
Sí, la qüestió és anar i posar-te allà al mig del canal i fer, bueno, i ja està, i anar donant voltes per allà. Si és regata o passejar, ja no ho sé.
És igual.
Només amb això ja serà divertit.
I després deixar el llagut o deixar el que sigui i agafar una gòndola d'aquelles i que et portin. Això també té la seva gràcia.
Això també, veus?
I tant. Bé. Doncs res, Dani, et agraïm moltíssim que ens hagis atès ja no només avui, sinó tota aquesta temporada que hem anat parlant, que hem anat comentant, doncs, després de cada jornada hem estat comentant els resultats. I bé, felicitats per la temporada, perquè doncs, bé, ha sigut una bona temporada, malgrat no haver pogut fer ara podi en el Campionat de Catalunya. La temporada ha estat bona, amb els seus alts i baixos, això com sempre passa, però ho hem pogut comentar aquí a la ràdio, sempre puntualment, i això, Dani, és molt d'agrair.
No, gràcies a vosaltres per estar-hi al cas i per això donar una mica de veu al rem, que és un esport, mantenem que minoritari, no surt per enlloc, ningú fa massa promoció, i a vegades pensa, ostres, TV3, no? Traurà el Campionat de Catalunya de rem?
Què va?
I ell no.
No.
Va, pel motiu que sigui, ell sabrat. I això, per tant, d'alguna manera, poder-ho fer, no? Com a mínim en entorn local és xulo i està bé, no? I fer conèixer l'activitat i fer una mica de promo, si em permets, perquè qualsevol persona vingui a treure el cap i pregunti, ens enviï un correu i vulgui fer un tast i vulgui veure si és un esport que li pot agradar i fer créixer la família del rem.
I tant, doncs mira, ara encara és millor moment per fer-ho, es pot fer tot l'any, això de preguntar-vos, acostar-se al rem, però vaja, ara que heu acabat la competició i que comença doncs aquest període més de descans i de regates lúdiques i d'entrenament i tot plegat per la temporada, és un bon moment, per acostar-se i provar-ho, per què no, provar-ho, a veure, potser algú descobreix que, mira, és el seu esport i potser no ho sabia.
Correcte, així, per tant, portes obertes sempre, i això, si algú té ganes de provar, doncs que ens enviï un correu a info@remarenys.org i atendrem.
Perfecte. Doncs, Dani Rebo, president del Rem d'Arenys, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i que vagi molt bé, molt bona tarda.
Igualment, bona tarda.
Canviem radicalment de tema, deixem de parlar d'esport a la mar i ara fem parada al Delta de l'Ebre per parlar sobre la campanya del musclo, i per això la companya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb el gerent de FEPROMODEL, Cel.
Sí, Marina, la campanya del musclo al Delta de l'Ebre torna marcada enguany per la calor, la climatologia inestable i l'escalfament de l'aigua de les badies. Factors que han obligat el sector a escurçar la temporada per evitar les altes temperatures de l'estiu. Anem a comentar-ho amb Gerardo Bonet, gerent de FEPROMODEL. Gerardo, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia, bon dia.
Gerardo, com ha començat esta campanya del musclo este 2026?
Bueno, van a començar pràcticament ja a principis d'abril i, bueno, pront estirem ja a quan se surt més musclo, que és des del maig fins pràcticament Sant Joan.
Uh-huh. Se parla d'una temporada més cursa, no? Quins són els factors que obliga a escurçar-la?
Els factors, el factor limitant és la temperatura. La temperatura que fa les bahies pel canvi climàtic, pues les temperatures estan altes que quasi bé som obligats a treure el musclo abans de que aquestes temperatures, pues, de mitjans de juliol i a l'agost, pues, matiguen el que és el musclo comercial i la cria, claro.
Uh-huh. Per tant, estem parlant de que la temperatura, el canvi climàtic, perquè clar, això és una cosa donada del canvi climàtic que està venint de fa anys, us obliga, bueno, a repensar i a canviar tot el que feia fa igual 10 anys.
Sí. Sí, principalment perquè la mortalitat de la cria, que la cria la tenim a la badia del Fangà, intentant que passi l'estiu, i bueno, això cada any quasi bé que és impossible, pràcticament se mor ja tots els anys. I després està que, clar, òbviament, pues, han de tindre la possibilitat de treure el musclo abans de que arribi les calorades, perquè llavors te jugues tota la collita en uns quants dies. I el que fem, pues, el que han fet estada, pues, és reduir la producció, cada vegada es va sembrant menys, i això, pues, comporta, pues, que aquestes baixades de quantitat de musclo que fem.
Uh-huh. I quan se parla de mortalitat, que ve una calorada i se us mort, de quines xifres estem parlant?
Bueno, si és en aquell moment que ve la calorada i es passa més de 10 dies, a més de 28 graus l'aigua de la badia, pues la mortalitat pot arribar a ser del 100%.
Mm-hmm. Clar, vull dir que s'ha d'anar molt en compte.
Sí. Exacte, llavors hi ha molt de perill i òbviament, pues, els productors intenten treure-ho abans de que vinguin les calorades.
Uh-huh, y claro. I, Gerardo, les previsions apunten que enguany estarem en una producció per sota de la mitjana, no? Al voltant de les 3.000 tones. Claro, què suposa això per al sector?
Bueno, està clar que una reducció important en quant a la collita que tindrem, una reducció que en certa manera també ja la teníem una mica assumida abans, perquè ja s'ha sembrat menys, perquè el que te comentava, que havíem de comprar tota la llavor fora en uns preus més elevats, i bueno, el que comporta, pues, està clar, també augmenta la temporalitat, han passat d'una campanya de 5 mesos a 3 mesos, i això, pues, el tema del personal, pues, la veritat que ho complica tot.
Uh-huh. Aprofundim ara en este tema del personal. Què està passant?
Bueno, està passant, pues, que tenim dificultats per a trobar gent. Clar, a l'escurçar-se la campanya és més difícil trobar gent. I diguéssim que el personal tingui feina durant quasi bé tot l'any. Això quasi bé és impossible, ja, perquè si han passat d'una temporada de 5 mesos a una de 3 mesos, pues, que la veritat que cada dia se fa més difícil poder contractar en estos 3 mesos.
Uh-huh. I llavors igual els mateixos productors són qui se troben que han de fer tota la feina i no poden, bueno, el que dius,
exacte,
no?
Exacte, pues, exacte, se troben dificultats, tota la feina, bueno, fan tot el que poden i més, i després, pues, intentar contractar, i claro, el que és difícil també és que si cada any contractes gent nova, pues, vulguis o no vulguis, pues, s'ha de prendre el que és la seva feina, i és molt difícil mantenir una persona que ja sàpiga de què va la feina durant tot l'any. Llavors, quasi que tots els anys són nous, i això, pues, implica més dificultats.
Mm-hmm, claro, perquè si cada any repeteixen, no, els mateixos treballadors, pues, ja se fa la feina en els ulls tancats, no? Però si s'ha d'anar explicant, clar, cada vegada nous treballadors...
Si cada vegada s'han d'acostumar a una feina que normalment molts no l'han fet mai, ho has d'explicar del minut 1, m'entens? I te trobes cada any, te trobes el mateix. Claro. Que has de fer una formació tots els anys per a la gent nova que arriba.
Uh-huh. I estem parlant que aquests treballadors són gent d'aquí, del territori, venen...
No, que actualment pràcticament quasi tots són de fora, ja. O sigui, primerament venien eren de Romania, dels països de l'est, després van passar també marroquins, i ara, pues, el que arriba més que res, pues, és de Mali. Ha arribat molta personal de Mali i Senegal.
Uh-huh. Molt bé.
Vull dir, és el que hi ha en aquests moments, i bueno, i Mali i Senegal, normalment, sobretot Senegal, pues, són gent que eren pescadors i tenen certa experiència, que això sempre és positiu.
Uh-huh. I clar, els hi diu, clar, crida l'atenció, no, almenys, si ja tenen aquesta experiència.
El que abans era pràcticament tot era gent d'aquí, de la comarca, per dir alguna cosa, pues ara pràcticament és la gran majoria de gent de fora.
Uh-huh. I Gerardo, tot i aquests factors negatius que hem anat comentant, representa que la qualitat del musclo serà bona.
Esperem que sigui bona. Ara estem a meitat de... Encara no, pràcticament no han arribat ni a final de campanya. Nosaltres estem esperançats que hi haurà unes pluges importants, i normalment va lligar la qualitat en les pluges, no? En la quantitat d'aigua dolça, que és la que produeix el fitoplàncton. Però ja t'ho dic, estem a meitat de campanya i esperem que la qualitat sigui igual o augmenti el que ens queda de campanya.
Uh-huh. Així que plogui és bo.
Sí, que es plogui. El que és millor és que si hi ha riuades, enguany no n'hi ha hagut de riuades, però quan és el millor riuada i pot entrar aquests nutrients a les badies del Delta, sobretot a la badia dels Alfacs.
Mm-hmm, molt bé, doncs mira, aquest últim cap de setmana que ha plogut, i ara aquesta setmana també donarà pluja.
Clar, que doncs encara havia ploure més.
Doncs això és bo.
Sí, esperem que ajude.
Molt bé. I el consumidor final notarà algun canvi en el producte, o a part de que n'hi haurà menys a la venda,
bueno,
no?
Això que n'hi haurà menys, també el consumidor ja ho ha notat aquests anys, que nosaltres teníem una bona venda al mes d'agost, per exemple, i la veritat que és quan hi havia molt de consum pel turisme, i això, pues, pràcticament el mes d'agost ja no tenim musclo, no? Està clar que el consumidor això ho nota de fa ja uns quants anys.
Uh-huh. I clar, com diem al principi, Gerardo, clar, això és una cosa que s'atribueix, no, clarament al canvi climàtic, i no és
correcte.
Una cosa d'un any, vull dir, ara ja és
no.
Una cosa que ja
no.
És lo normal.
Sí, o sigui, perquè et facis una idea, l'any 2010, que va ser el primer any que va sortir la marca Mari Delta de l'Ebre, vam acabar el 24 de setembre. i l'any passat van acabar sobre la primera quinzena de juliol. Clar. I així ha canviat la cosa en pocs anys.
Molt ha canviat, perquè clar, ara estos a l'agost fot un cop de calor i clar, ho mata tot.
Claro. Uh-huh. Exacte, ho mata tot. Primerament obri el musclo, que nosaltres diem obri el musclo, que llavors ja comercialment no el pots vendre, perquè llavors si no te se mor a tu quan arriba a les peixateries se mor, llavors ho has de parar tot i mos trobem en això, no? Ja t'ho dic, del 24 de setembre hasta el juliol pues són dos mesos menys de campanya, i a més era un mes d'agost que era comercialment era molt, molt bo.
Claro, perquè a part a l'agost, no sé, hi ha moltes festes majors, la gent té vacances...
Exacte, el turisme, sí. Exacte, i era un valor que teníem nosaltres de poder tindre musclo a l'agost. I això, doncs, bueno, pràcticament ja no l'han de considerar.
Claro. I ara, quan no queda el musclo aquí, claro, s'ha de comprar fora.
Exacte, busquen altres procedències del lloc que sigui, òbviament. El consumidor necessita tindre musclo igual, però del nostre ja és molt difícil a l'agost.
Ja. Yeah. Llavors, claro, a part d'adaptar-vos vosaltres en les dates, no es pot fer res més per part del sector?
Bueno, per part del sector, això, el que estem fent ara, adaptar-nos a les dates, fer el que fem, que és fer menys producció, per tindre menys risc i poder-ho treure abans. Per part del sector no podem fer res més.
Vale.
No està a les mans nostres fer altra cosa més.
No, ja, clar. Vosaltres ja feu tot lo possible, però...
Exacte.
Si això continua així a llarg termini, és viable econòmicament?
Bueno, això intentem adaptar-nos, tal com tu ho diies, adaptar-nos a aquestes circumstàncies, i el que tenim clar que és, per una part, han de sembrar menys, i per altra part, pues, està clar que això repercuteix en el preu. I si no ho compensem en un preu més elevat, pues, la veritat que la viabilitat del sector pues, està en entredit.
Clar. Llavors, ara que seran les... A principis d'estiu són quan comprarem musclo d'aquí. Després ja no serà d'aquí.
Bueno, exacte, no. Depèn de l'any, no? Però normalment, aquests dos últims anys han acabat el 1 de juliol, i és el que tu dius. La primera quinzena de juliol, pues, després tot el musclo que ve, pues, ja no és d'aquí. Esperem que enguany, perquè nosaltres depenem totalment del temps. Sí, però el normal és això, que pràcticament el que abans era una cosa excepcional acabar tan pronte, pues ara és la normalitat.
Uh-huh. I abans que comentàvem que vosaltres com a sector no podeu fer res més, però clar, és una cosa climàtica, però hi ha algú, les administracions, se pot fer algo o no?
Bueno, les administracions s'estan intentant fer dos coses, no? Principalment, ara estem fent a través de PIGADE, del Plan Integral de Gestió d'Aigües del Delta, pues fer més aportació d'aigua dolça a les bahies. Això a través de desguassos i a través de les llacunes, això és el que estem fent, per una part. I per l'altra part, el que hem demanat sempre pues, és el dragatge de la bocana del fangar, per intentar pues, a veure si s'oxigena més l'aigua del fangar, si hi ha més circulació, i això pues, permetria donar-li una mica més de possibilitats de que se salvi la cria al fangar. Uh-huh. Però això està dins del pla... del pa de l'estratègia Delta, però aquestes coses van molt, molt lentes.
I tant, no hi ha... Bueno, l'administració, el papeleo que nosaltres diem...
L'administració va molt lenta, sí. La legislació molt lenta i el canvi climàtic va molt ràpid.
És el problema, això.
És així.
Perquè el que dius de la bocana del fanga, que clar, ara està igual com a tapada i allí no entra ni es mou res.
Exacte. No, sí que es mou, però augmentaria la circulació. El que nosaltres veiem, que la badia dels Alfacs i la badia del Fangà, hi havia una diferència de temperatura, que no és molta, però era quasi bé d'un grau. Veiem que aquesta diferència s'està esveient, que ja no és d'un grau, que pràcticament és la mateixa temperatura. Això significa pues, que s'està tancant la bocana, no és que no circuli l'aigua circula, però cada vegada pues, o sigui, la circulació disminueix, no? I que el que seria interessant seria obrir la bocana perquè augmenti la circulació i això segurament tindria un efecte positiu per intentar resistir aquestes altes temperatures.
Mm-hmm. Clar, pues, bueno, totes les mesures són benvingudes, és el que tu
exacte.
Dius que costa, però és clar, és que això fa molt de temps que està sobre la taula. És evident que l'administració té els seus temps, però igual s'estan excedint també una mica els seus temps.
Sí, el primer estudi que nosaltres tenim aquí que va fer l'empresa Tecnoambient des de l'any 2007.
Claro, és que gairebé 20 anys.
El primer estudi ja demanava el dragatge de la bocana del fangar i era l'estudi sobre la qualitat de les arenes, no? Que era qualitat molt bona, sense cap problema per posar les platges o han de fer falta.
Mm-hmm. Però clar, és el que diem, no? Estem parlant de gairebé 20 anys que se sap, no?
Sí.
Que una de les solucions, una de les mesures per millorar la situació i no arriba.
Exacte, i no arriba.
Bueno, mira, és que saps què passa, Gerardo? Que cada vegada que parlem, sí. És una mica trist.
És un tema recurrent, no?
Sí.
És un tema recurrent, però bueno, hem d'insistir. Sí que ja t'ho dic que està dins d'aquest pla de la Generalitat, però sé que s'han fet una batimetria, sé que també estirà el projecte en marxa per posar-ho tot, però el projecte no acaba d'estar, no s'acaben de posar les coses encara i tot se retrasa.
Mm-hmm. No, però que me refereixo que evidentment és un tema recurrent, però que s'ha de parlar d'això, però el que vull dir és que no hi ha cap millora cada vegada, saps?
No, està clar. O sigui, nosaltres ja tenim l'estudi i deia que es tancava a raó de 25 metres anuals. Això estàvem parlant d'estudis dels anys 80. I claro, si es produeix aquest tancament, pues el que s'intenta és que s'obri la bocana i augmenti la circulació. És que nosaltres no podem fer res més tampoc. L'administració és l'únic que pot fer també, perquè contra la temperatura no podem fer res més, però augmentar la circulació de l'aigua sí que podem fer.
Mm-hmm. Pues a veurem quan arriben aquestes millores, Gerardo.
D'acord, pues.
Perfecte, moltíssimes gràcies per haver connectat un dia més al programa. Bon dia.
Gràcies a vosaltres per l'interès que teniu al sector nostre.
Doncs Marina, estarem pendents de com evoluciona la campanya d'enguany.
Doncs esperem que vagi tot bé. Moltes gràcies, Cel.
Con cariño y con rigor.
parlarem d'alguna manera de medi ambient. Per això agafem avió i fem aturada a Mallorca per saber en quin estat està el seu parc natural de Salbufera, que està protegit i que des del grup balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa de Mallorca, el GOP, més conegut com GOP Mallorca, denuncia que hi ha diverses mancances. En parlem amb Toni Muñoz, responsable de l'àrea de conservació del GOP Mallorca. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, anem a situar-nos una miqueta on trobem aquest parc natural de Salbufera.
El parc natural de Salbufera està a Sabadia d'Alcúdia. Està en el nord-est de l'illa de Mallorca, a uns 50 quilòmetres de Palma, tirant cap a l'est. És una zona humida, la més important de les Balears en extensió, i des de l'any 1988 és parc natural. Va ser el primer parc natural que es va declarar a les Illes Balears. Crec que dos anys més tard d'aquesta declaració de parc natural va ser també incorporat a la llista de zones humides d'importància internacional que estan emparades pel conveni de Ramsar. Per tant, ens trobem davant d'una zona humida que no només és important per ser balear i ser més extensa, sinó que té una importància internacional reconeguda.
El ser zona humida, això ens dona pistes de la importància que té en termes mediambientals i de biodiversitat.
Efectivament, és un espai amb molta biodiversitat. Les zones humides de Mediterrània, en general, són hàbitats molt escassos, i més escassos són encara les zones humides litorals d'aigües relativament dolces, com era Salbufera fa 38 anys quan se va declarar parc natural i com era Salbufera fins fa una vintena d'anys. En aquest moment, però, està sotmesa a uns canvis ambientals molt ràpids, dramàtics, que estan canviant d'aquesta situació i que és part d'aquesta denúncia que nosaltres formularem públicament fa unes setmanes.
Ara anirem aquí. Vosaltres, entre altres coses, denuncieu que viu la seva pitjor situació des de la seva creació, per tant, la seva pitjor situació en 30 anys.
Sí, pot semblar una mica exagerat, però considerem que en absolut. Com he dit, aquest espai se declara parc i, a més, se reconeix internacionalment perquè és una bona representació dels hàbitats de zones humides dolces litorals mediterrànies. No? Era un espai cobert bàsicament per canyet, per arundo i per pramites, que són dues espècies que ocupen zones inundades d'aigua relativament dolça, no? I que, sobretot des de l'any 2010 cap aquí, està experimentant un canvi molt accelerat. I allà on trobàvem extensions de canyissar, en aquell moment hi trobàvem salicornià, que com sabeu és una formació típica de zona de salobres, de saladars, de salines, i això el que ens indica és que les condicions de l'aigua no són les mateixes que hi havia fa 30 anys. Això és per una sèrie de causes que, si vols, en xerrarem, però tot plegat un canvi en la biodiversitat molt evident, on hi havia abans no només una vegetació, sinó també, evidentment, una fauna, una avifauna associada en aquesta vegetació. En aquest moment trobam unes espècies d'aus completament diferents.
Ara parlarem d'això, però també un dels motius que al·legueu o que apunteu és la falta de personal.
Bé, com tot espai natural protegit, s'han de fer equilibris en el que és la conservació del patrimoni natural i l'ús públic, perquè aquests espais, especialment els parcs naturals, no se declaren únicament per protegir estrictament el valor natural, sinó que també tenen com a objectiu el gaudi públic ordenat d'aquests ambients. No? Tot i això, és possible sempre que hi hagi una ordenació dels usos, i per garantir aquesta ordenació és imprescindible un equip suficient d'informació, però també un equip suficient de vigilància, perquè malauradament sempre hi ha persones que es comporten incomplint allò que és de sentit comú, per començar, i fins i tot allò que és norma. No? Llavors ens trobem en aquest espai amb una pressió d'ús públic que ha anat creixent els darrers anys. A la zona central de Salbufera, que és allà on hi ha centre d'informació, hi passen més de 100.000 persones anuals, i aquest increment de la pressió pública no s'ha vist compensat amb un increment dels esforços en informació i en vigilància. Tot això, evidentment, ens aboca un escenari conflictiu, no? On aquests usos públics començaran a empitjorar la qualitat de l'ambient de l'Albufera i també, en paral·lel, la qualitat del gaudi de les persones. L'Albufera fins ara era un espai que atreia a molts dormitòlegs internacionalment, que passaven durant la primavera a veure espècies migrants, sobretot. I, clar, en aquest moment el que tenim és un increment d'un públic generalista, un públic turista, que arriba a les Balears en temporada baixa, que no pot anar a la platja, i que va a l'Albufera simplement a passejar, a passar el dia com si fos una zona d'esbarjo. Clar, això no és l'ús que fins ara tenia l'Albufera, que era un ús més especialitzat de persones que anaven a gaudir realment del patrimoni natural. I com dic, si això no s'esmena amb suficient informació i vigilància, evidentment el conflicte està servit.
Per tant, d'alguna manera també pateix les conseqüències d'aquesta massificació turística.
Clar, ja que malauradament les Balears són notícia per ser un espai on el sostre de turistes se supera cada any, amb una pressió d'ús públic molt important, amb espais que estan clarament massificats, no? Sobretot la costa, algunes cales del litoral, però també això està afectant cada vegada més els interiors dels espais naturals, perquè des de fa molts anys se parla de les Balears de l'objectiu de desestacionalitzar i, per tant, intentar que no vengui tothom en el juliol i en el gos, sinó que venguin els turistes més repartits. Però, clar, és que durant la primavera i durant la tardor, en el mes d'abril i en el mes d'octubre, aquests turistes no van a la platja. Per tant, fan un ús de l'interior i en aquest interior hi ha aquest més del 20% del territori de les Balears que són espais naturals protegits, i aquests espais no estan preparats per aquest increment progressiu d'aquesta pressió pública. Que si no se destinen mitjans en això, a gestionar aquest ús públic per fer-lo compatible amb la conservació, evidentment això destina aquests espais a una degradació progressiva inevitable.
D'alguna manera també parlaves d'aquesta vigilància, d'aquesta necessitat a vegades d'explicar a la gent coses que fins i tot són de sentit comú. Es troba a faltar aquesta vigilància? No existeix actualment?
Sí, però és insuficient. Pensa que aquests 100.000 visitants que t'he comentat són els que passen per la zona central de l'Albufera, on hi ha centre d'informació, però l'Albufera és un parc que és zona humida i zona litoral. Té una barra dunar litoral espectacular, que se va salvar de la urbanització en el seu moment, i allà hi ha una pressió de banyistes, simplement, que és tremenda, no? Bona part de banyistes, evidentment, transiten també per damunt del sistema dunar fent desastres, no? Per tant, per tot això, evidentment fa falta no només vigilància al llarg de tot l'any, sinó una vigilància especial durant l'estiu, per evitar aquests danys d'aquest ús públic. Evidentment aquesta dotació de vigilància és absolutament insuficient. A l'Albufera, qualsevol dia d'aquesta primavera hi vas i te trobarà gent amb mountain bike transitant per dins d'espars, fent esport, gent fent running, te trobes persones que entren amb un gos a vida, vull dir, te trobes molts d'usos públics, alguns per desinformació i d'altres perquè saboten la senyalització i no en fan cas, no? Que evidentment s'ha d'intervenir sobre ells. Si no tens vigilància suficient, en el final, pues, el que era un espai destinat a la conservació i al gaudi ordenat s'acaba convertint en una àrea recreativa i, per tant, s'acaba banalitzant el seu contingut i la seva importància ecològica.
També, en aquest sentit, denuncieu, va una mica lligat de la mà tot això, la falta de pressupost o la disminució de pressupost destinat en aquest parc natural.
Sí, això és una mancança que afecta no només el govern, sinó el conjunt d'espais naturals de les Balears, no? Malauradament, en aquest moment de la història tenim un govern que no és especialment sensible en la conservació d'espais protegits, no? De fet, és un govern que en aquest moment té una sèrie de normes en tramitació que van adreçades precisament a rebaixar les limitacions existents, pot permetre determinats usos comercials, turístics, pot permetre fins i tot l'ampliació d'edificacions que se destinen a aquests usos, i per tant no és un govern especialment sensible en el compromís de mantenir aquest patrimoni natural per la generació futura, fins i tot de millorar el seu estat de conservació, que és molt necessari. Recordem que fins i tot hi ha en aquest moment una llei europea, la llei de restauració de la naturalesa, que ens obliga a millorar, no només a conservar, sinó a millorar l'estat de conservació dels espais. Clar, amb aquest poc interès, lògicament, el pressupost que se destina als espais està per davall del mínim necessari, i les inversions són bàsicament per projectes puntuals, però per lo que és el manteniment habitual, que és el que realment necessita un espai per tenir un bon fonament, i amb aquest finançament habitual és el que s'apaga, pues, la vigilància, la informació, el manteniment, les accions de conservació, tot aquest pressupost està a baix mínims en aquest moment, i Solbofera també és un espai que està patint per aquesta manca de pressupost suficient.
Anem a parlar de la biodiversitat, del que parlàvem al principi i el que denunciaves, i deies precisament que hi ha hagut uns canvis que són importants i que les condicions de l'aigua, per exemple, no són les mateixes que fa 30 anys. Quina explicació li podem trobar en això?
Bueno, l'explicació és molt senzilla. Les zones humides necessiten el que se'n diu un cabal hídric mínim, un cabal ecològic, que és un volum anual mínim d'aigua de bones condicions per mantenir els sistemes naturals que hi ha. Si aquesta quantitat d'aigua no hi és, en una zona humida litoral el que ens trobarem és que el nivell de l'aigua en qualsevol cas s'ha de mantenir. Per tant, si no tens aigua dolça que te vengui des de l'interior, en el final t'entrarà aigua salada des de la mà. I és el que està passant a Solbufera. A Solbufera, tant directament pels canals que connecten amb la mà com des de subsol, a través de l'aquífer, que està salinitzat, li està entrant aigua fonamentalment salada a causa de la sobreextracció de l'aigua dolça que hauria d'arribar a Solbufera, i en aquest moment no hi arriba. Aquesta aigua dolça, a on arriba ara? Arriba a les urbanitzacions del litoral, arriba en els nuclis urbans, s'utilitza per l'agricultura intensiva que envolta Solbufera, s'utilitza per omplir piscines de les noves edificacions rurals que s'estan fent des d'entorn d'aquesta zona, i per tant el que ens trobem és un dèficit hídric de l'aigua de bona qualitat. En què se tradueix això? És que visiteu Solbufera els propers mesos, els que la jo heu visitat recentment haureu vist una cosa molt curiosa que crida molta atenció. Solbufera està plena de flamencs en aquest moment. Cada vegada hi ha més flamencs nidificant en el parc, que és una espècie que fins fa 4 o 5 anys no havia criat mai. Per què s'ha instal·lat a Solbufera? Perquè la Solbufera en aquest moment s'està convertint en un salobre, en un saladar, on abans hi havia espècies super interessants, escasses, amenaçades a nivell mundial, com l'agró roig. En aquest moment ja no hi ha agrons, el que hi ha són flamencs, perquè allà on hi havia canyet ara hi ha saladines. Llavors, aquest canvi ambiental que, per un visitant, bueno, mira, han canviat les espècies, no pareix que sigui tan greu. Evidentment, té unes conseqüències molt greus, perquè allà on trobàvem abans un sistema natural i unes aus amenaçades i de conservació prioritària, en aquest moment trobàvem uns sistemes que són molt més comuns a la Mediterrània i unes espècies que estan en increment a tota la Mediterrània. Per tant, hem banalitzat, hem perdut qualitat amb aquest cas.
D'alguna manera, tota l'aigua dolça s'utilitza.
L'aigua dolça s'utilitza perquè s'està sobreestraient per dotar les urbanitzacions de la costa, com dic, els nuclis urbans, i en un escenari en què la Mediterrània, l'aigua hídrica cada vegada serà més escàs, si a més li sumam que les darreres dècades a Solbufera s'ha estat manllevant, s'ha estat estrient més aigua dolça de la que seria recomanable, evidentment el sistema pateix perquè no té aigua dolça, que és substituïda per aigua salada i molt genera aquest canvi ambiental.
Parlaves del tema dels flamencs, no sé si en aquest sentit també hi ha més canvis en la biodiversitat.
Sí, els flamencs són molt evidents, ho he posat com a exemple perquè es logo veurà qualsevol que vegi Solbufera, no? Però dins el que són els hàbitats de canyet, de framites, hi teníem fins fa 10, 15, 20 anys poblacions importants d'ocells de canyet, de petits passeriformes, petits ocellons, os carles i ortolans de canyet, espècies que estan amenaçades. I perquè, com dic, estan amenaçades perquè precisament a la Mediterrània aquests ambients de canyet ben conservats ja no eren abundants fa 20-30 anys. Ara ho són cada vegada manco, no? Clar, tots aquests petits ocells, que són menys evidents, menys visibles, evidentment estan també minvant en les seves poblacions. a la vegada, en paral·lel, que aquestes grans espècies molt més visibles, com són els agrons, que també nidificaven en el canyet de Salvaguera, que en aquest moment ja no troben aquest hàbitat.
No sé quina solució hi hauria a tot això, perquè la solució és difícil, i més tenint en compte que en lloc de decréixer, el que es vol fer cada cop és créixer i créixer encara més, però la solució ha d'anar més enllà del pressupost i de contractar més personal.
Clar, clar. Per començar, com dic, el problema de la manca de pressupost i personal és un problema fàcilment solventable. Se pot solventar d'un any per l'altre, no? Dotant de més personal, l'any que ve pot gestionar millor el seu públic. El problema és el canvi ambiental, que serà difícilment reversible, perquè els sòls s'estan salinitzant. Tot i que s'aconseguís recuperar una part d'aquesta aigua dolça per tornar-la a la Salbufera, el nivell de salinització que tenen en aquest moment els sòls ja farà molt difícil que aquestes zones tornin a ser zones d'aigua dolça, amb vegetació d'aigua dolça. Evidentment, mentre més tard s'abordi el tema amb seriositat i mentre més tard se limitin les restriccions d'aigua dolça a l'entorn de Salbufera, més complicat serà retornar a una situació semblant a la que hi havia a Salbufera fa 20-30 anys. Però, evidentment, no podem restar mans plegades. L'administració té aquí una responsabilitat. S'està degradant un espai per la conservació de la qual hi ha una responsabilitat a nivell europeu. No? Salbufera, més, com dic, més de parc i zonomia d'importància internacional, és zona especial conservació per les aus i zona especial conservació. Són dues figures que emanen de directives europees. Per tant, alguna cosa s'ha de fer. Per començar, com dic, limitar les restriccions d'aigua dolça. Els nuclis urbans s'han de nodrir d'una altra manera. Si el turista ha de pagar aigua de salada, doncs ha d'assumir aquest cost. Però l'aigua dolça de subsol, que nodria Salbufera fins fa dues dècades, ha de poder retornar a Salbufera, perquè si no estem condemnant aquest espai a una transformació i una pèrdua de qualitat ambiental. Però més enllà d'això, Salbufera confronta, com he dit, amb una zona d'agricultura intensiva. Una vegada que s'hagi salinitzat completament Salbufera, se salinitzaran aquests conreus. Per tant, perdrem agricultura productiva. Això és important perquè moltes vegades sembla que això de la conservació de la naturalesa és una cosa de quatre hippies i quatre pajaritos. Sí, sí. No? Però és que aquí les conseqüències ambientals d'aquesta transformació, en el final, afectaran l'agricultura i afectaran en el consum de l'aigua dels pobles, dels municipis que hi ha just a darrere de Salbufera, que cada vegada serà aigua més salada si no fem alguna cosa. Per tant, Salbufera és un coixí que mos defensa de la mà, i si no defensam aquest coixí en el final de la mà, tindrà un efecte cada vegada més evident cap a l'interior.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda, Toni Muñoz, responsable de l'àrea de conservació del GOM Mallorca aquí a Renomar.
I moltíssimes gràcies, encantat.
Trenca'm a bocins i endevina quina peça em rovella els ossos. Posa'm al revés, a veure si així vaig bé. Seu al meu costat, torna'm a tranquil·litzar amb els teus llavis dolços. Digue'm el per què d'aquest dia tan esquer. La finestra encara al vespre s'ha tornat en un mirall i el que veig no menteix, s'espanta. Si almenys aquesta pluja em servís per netejar tots els flumos llars i negres que ara es van filtrant per les parets, i potser passo massa temps a casa. Pot ser, però el carrer és tan fos. Deu ser que aquest pont de temps se'ns fica el cas. Ara parla fort per tapar les veus que dintre meu em maltraten. O potser millor calla i sent la meva por.
Aquest dimecres 13 de maig del 2026. Nosaltres tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, amb més temes mediambientals, marítims i mariners. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Sé, passo massa temps a casa, pot ser, però que res tan fosc. Deu ser que aquest punt de temps se'n fica el cas.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Aquest cony de temps, aquest cony de temps se'm fica.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Els imprescindibles. Els imprescindibles.
Don't you worry. Don't you worry about
a thing. A Ràdio L'Escala.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa.